Tercera hora del Sant Cugat a fons, parlem de cinema, com cada dijous, amb el crític de cinema Àngel Comas. Molt bon dia, Àngel.
Hola, bon dijous.
Crític i programador del cicle Cinema Autor. Àngel, Populaire és la pel·lícula que comentarem avui, pel·lícula francesa, que hem d'avisar, però que no es veu en cartellera Sant Cugatenc aquests dies.
No es veu a Sant Cugat, no, però és una pel·lícula que crec que val la pena que parlem.
Abans, però, les estrenes amb Sergio Morales. Bon dia, Sergio.
Molt bon dia, com estem?
Quatre estrenes aquesta setmana, sí? A la cartellera de Sant Cugat.
Estem d'enhorabona, moltes estrenes, més del que estem acostumats, i una, la que s'estrena a Cinesa, amb accent català, Menú Degustació.
Ella ha sigut anomenada tres vegades la millor chef del món.
I el seu restaurant, Chacula, s'ha convertit en una mena de meca culinària.
Tanqueu el restaurant justament quan més èxit esteu tenint.
Ens han ofert un restaurant a Tòquio.
Hòstia, em pensava que no vindries.
Una pel·lícula que parla de la història del Marc i la Raquel, que fan una reserva al que se suposa que és el millor restaurant del món en aquell moment, restaurant de la Costa Brava. Ja ens podem imaginar més o menys per on van els trets en aquest sentit, que serà una mena de bulli, podríem dir. La cosa és que el restaurant, quan està en el seu millor moment, el tanquen i per tant es queden sense reserva.
Llavors, cosa,
res surt com s'esperava en aquesta història, però vaja, una història d'amor a la catalana, dirigida pel Roger Wall, amb el Stephen Rea al capdavant i la Fionnula Flanagan. Jo aquests no els conec.
No els coneixes?
No, personalment no els
britànics,
conec.
Britànics, sí. Són famosos pel... Són famosos actors britànics, sí.
Doncs
prestigiosos, diria jo.
Sí?
Sí, 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 sí. Bé, la pel·lícula és una coproducció amb Irlanda.
Menú degustació. Perdó? Vista la pel·lícula.
Sí, sí, aquesta l'he vista, sí. Dic que és una coproducció amb Irlanda i està rodada íntegrament en Irlanda i efectivament, com tu ja has insinuat, es basa en la situació del bulli. L'argument no és exactament això. Els arguments que fan les distribuïdores normalment no sé si els inventen o no sé d'on es treuen. Però
per tant, Àngel, havent vist la pel·lícula, quin argument portaries tu?
No, aquesta parella no fa la reserva, sinó que són amics de la casa i el bulli, perdó, el restaurant aquest, quan,
ja, bulli,
quan ja, tanca ja, ja. Quan tanca invita els addictes de la casa a fer la comida.
És a dir, imagina, no fa falta ni fer reserva,
no,
que ja estan convidats.
Ni molt menys. Bé. Aleshores, la pel·lícula està basada en l'experiència d'en Ferran Adrià, això és indudable, perquè a més surt com a assessor, i tampoc...
Apareix ell.
No, com a assessor, no surt.
Trobem el seu nom darrere del film.
Jo no sé si com a extra surt, jo no el vaig veure. No el vaig veure.
Com a actor, no sé jo.
I aleshores és una pel·lícula que, a partir d'aquesta situació d'un restaurant d'èxit que plega i se'l vol vendre, aquest se'l vol vendre, aquest no fa una fundació, se'l vol vendre a uns japonesos, aleshores, a partir d'aquí, es fa una mena de, diguem, per dir-ho d'alguna manera, d'estudi de personatges diferents, que són aquesta parella, és una parella, però no, tampoc són els protes, ni molt menys, i llavors surt una sèrie de tipus que combinen una comèdia que barreja la cuina amb la situació personal d'una típica comèdia. Llavors la pel·lícula està molt bé.
Una comèdia que funciona, per tant, i que ens farà passar
sí.
Una bona estona.
Té un tic que a mi no em va acabar d'agradar, que potser
això
sempre passa, no? Però la pel·lícula funciona molt bé i realment demostra que... No sé, que el director, que és el Roger Wall, que va fer, és el director de Smoking Room, aquí s'ha deixat de cinema experimental i ha anat a fer un cinema directe i li ha donat, curiosament, a una pel·lícula catalana un toc de comèdia irlandesa, perquè les comèdies irlandeses són diferents de les britàniques. Ah. I li ha donat un toc, potser perquè els dos intèrprets que has dit tu, per Stephen Rea i la Flanagan...
Escolta, potser avui hauríem d'haver recomanat Menú Degustació...
Sí, doncs val la pena, perquè...
La recomanem, però,
El que degusten allà és de nassos.
Bé, acabarem amb gana. Llavors.
Sí, segur que sí.
Aquesta és una de les estrenes que es podrà veure en cartellera, Sergio, a Cinesa.
Anem a Yelmo, hi ha tres pel·lícules més, per una banda, Insensibles.
Estos niños no saben qué es el dolor.
Estos niños son un peligro para los demás, que hemos decidido confinarlos hasta nueva orden.
Doctor Martel, ¿me oye?
tengo un cáncer.
Juan Carlos Medina dirigeix a Irene Montal, Adelaide Delín, Félix Gómez i Àlex Vendemul en aquesta història, un neurocirurgià necessita un trasplant de medula i per trobar-la ha de trobar els seus pares biològics. En aquesta recerca, al final, arriba al Pirineu, on veu que durant la Segona Guerra Mundial un grup de nens va patia una estranya malaltia, i és que eren insensibles al dolor. I a partir d'aquí, tota la trama. És el que
no l'he vist, aquesta, no puc opinar.
Doncs ens l'apuntarem com a pendent per saber què se'n pensa, a veure què tal funciona aquesta pel·lícula. Aquesta sala al cinema és Yelmo, i també podem trobar Somos Gente Honrada.
¿Cómo lo ves?
¿Cómo quieres que lo vea?
Mal. Tú quieres pescar, ¿no? ¿Esta, no? Esta. Hola, familia.
Papá, eres la hostia. O sea, me he ido dos días y mira cómo está todo.
¿Qué quieres que haga, hija? Tú no ves que yo tengo que hacer de padre, de madre. Y coño, también tengo mis negocios.
¿Pero qué negocios, papá? ¿Qué negocio? Tenías un trabajo, ahora solamente tienes un traje que te pones para hacer teatro conmigo.
Es necesaria la corbata. Mi padre no se ha puesto una corbata en su vida.
Qué mala suerte.
No sé com explicar-ho, aquest tràiler, de moment, perquè tampoc té massa cosa, perquè no s'explica ben bé el que passa a la pel·lícula, i és que dos pares de família, el Carlos i el Miguel, troben en una sortida que van a pescar, troben 10 quilos de cocaïna. Llavors es plantegen què han de fer amb aquests 10 quilos. Estan passant dificultats econòmiques i, per tant, això podria ser una solució pels seus problemes. De fet, m'agrada molt aquesta pel·lícula la promoció que s'està fent, i és que pregunten a famosos què farien amb 10 quilos de cocaïna. Li pregunten al Jordi Évole, li pregunten al Risto Mejide, i cadascú dona la seva visió una mica en clau d'humor. Una pel·lícula dirigida per l'Alejandro Marzoa i protagonitzada pel Miguel de Lira i el Paco Tous.
No ho sento, però tampoc l'he vista, no puc opinar. La promoció, pel que dius, és ingeniosa.
Sí, i tant, i tant. Dos senyors normals i corrents que es troben, això, amb 10 quilos de cocaïna i amb totes les explicacions morals i ètiques que això comporta. Ah, què en faries amb 10 quilos de cocaïna?
No sé, vendre-la, oi?
Jo no ho diré, a mi no em perverteixis, Àngel. Més pel·lícules, una d'un director que a mi personalment m'agrada moltíssim, el Danny Boyle, que torna al cinema amb Trens.
Hay algo escondido dentro de mí. ¿Qué es?
Es un recuerdo.
¿Un recuerdo?
Un recuerdo de lo que hiciste.
Doncs això que deien, Danny Boyle torna al cinema. L'última que va fer va ser Slumdog Millionaire, si no vaig malament. Va dirigir la inauguració dels Jocs Olímpics de Londres, i ara el tenim un altre cop al cinema en una pel·lícula protagonitzada pel James McAvoy, la Rosario Dawson i el Vincent Cassel, en una pel·lícula de lladres on el Simon, el James McAvoy, en aquesta ocasió roba un quadre, perd la memòria, i llavors la policia l'enxampa i ha d'endevinar a veure on Nassos ha deixat els quadres, que no se'n recorda on és. Veurem què tal. A mi Danny Boyle m'agrada molt, però...
A mi també m'agrada, que passa que és un director una mica irregular. Totalment. A vegades. No l'he vist aquesta, ja la veuré, la comentarem en tot cas. I penso que promet bastant, la veritat.
Jo crec que sí,
és un director interessant, no?
I tant.
I amb els Jocs Olímpics va demostrar també que era un home original. No?
Totalment d'acord.
El van criticar bastant per això.
No entenc per què.
Jo sí.
Que potser va dir coses una miqueta enveja, i que potser va dir coses que no eren massa agradables de dir en aquell moment, però que s'havien de dir.
Sí, jo penso que
és que va dir d'escoltar.
Exacte.
Jo penso que va traslladar molt bé la cultura britànica a l'inauguració. Penso que estava molt bé, no?
I tant.
Tenia en compte que era una cosa que no havia fet mai.
I ho va explicar absolutament tot. Vull dir que no es va deixar els detalls més, potser més foscos.
Sí, però aquí la crítica que Carpeto Bedonica el va tancar bastant, eh?
Pitjor per ell, tu.
Doncs aquestes són les quatre pel·lícules que ara repassem, Sergio, en noms, i marxem a la pel·lícula que avui analitzem, que és Popular.
A Cinesa trobem Menú degustació, a Yelmo, Insensibles, Somos Gente Honrada i Trens.
Tot això a partir d'aquest divendres a la cartellera de Sant Cugat.
Ser secretaria es moderno. Significa conocer gente, dar la vuelta al mundo, trabajar para grandes hombres.
Si trabaja para mí, solo dará la vuelta a Alicia.
Agencia Esage Hijos, dígame.
Bueno, ¿qué tal es?
Es una secretaria lamentable.
Lo único que sé hacer bien es escribir a máquina.
Escribir a máquina es lo mínimo para una secretaria. Simplemente, no creo que su futuro esté a mi lado. A menos que aceptara hacer una cosita.
Ha metido la pata si se pensaba que era tan fácil meterme en su cama.
La quiero.
Estem escoltant el tràiler de Populaire, una pel·lícula francesa que ja hem avisat amb l'Àngel que no s'està veient aquests dies als cinemes de Sant Cugat, però és la recomanació que fem des del programa aquesta setmana. Una pel·lícula, Àngel, que ens porta als anys 50, la primavera de 1958, i que què ens transmet, què ens explica?
Doncs és una pel·lícula francesa que està feta amb una comèdia romàntica. Abans parlàvem d'una altra comèdia, que era una comèdia coral. Aquesta no, aquesta és individual. I les comèdies romàntiques tenen una estructura bastant clara en el cine nord-americà. Realment és bastant fàcil fer una comèdia si vas a mirar seguint l'estructura i si tens enginy, no? Clar, naturalment, perquè sempre són igual les estructures. Un noi coneix una noia, o una noia coneix un noi, s'enamora. Aleshores surt un conflicte i es separen i després es reconcilien. Això són les comèdies nord-americanes des dels anys 20. I aquesta, que és francesa, té l'estructura d'una comèdia nord-americana. Aquí el que passa que, evidentment, el que compta, diguem, és l'enginy, en veure de quina manera es coneixen, perquè es separen, perquè es tornen a juntar i tot això. I aquí, doncs, és original, realment, perquè la noia aquesta que coneix amb un home del que després sabran que s'enamora, resulta que viu una petita població i va fer de mecanògrafa als anys finals de l'any 58 i escriu a màquina amb dos dits només.
Dius, després sabrem que s'enamora, des de l'inici no ens ho imaginem ja que s'enamorarà.
Home, si tu vas al cine moltes vegades segur que és els que s'enamoraran, clar. Això entra dintre de la previsible. Els productors són molt astuts perquè volen que la gent sàpiga el que passarà i d'aquesta manera, doncs la gent està més contenta, no? Aleshores, aquesta noia escriu amb dos dits a màquina, però escriu molt de pressa i té un potencial escrivint a màquina inimaginable, amb dos dits, bé, és com el Fangio, el corredor automobilista d'aquella època, no? I aleshores el cap del director de l'empresa on treballa, doncs, que li agrada la noia, veu que té un potencial i li fa escriure amb tots els dits i li fa participar en una sèrie de campionats d'escriptura màquina. I això era molt popular en aquell moment. Ara,
un campionat
no.
D'escriure màquina. Sí. Ostres!
Ah, però això és molt popular. Això. Jo recordo que vaig participar en una.
Ostres!
I com, quina va ser l'experiència, Àngel?
Escriure màquina? No,
d'un campionat d'escriure màquina.
Vaig quedar dels últims, però no passa res. És a dir, aquí es tracta d'escriure màquina i llavors compten les pulsacions que té. I llavors escriu sense mirar el teclat, és evident, no? I aleshores, doncs, bé, era molt popular per les màquines d'escriure. I en aquesta pel·lícula ho estan potenciant. Estan parlant de l'any 58-59, sembla que era més tard, però és igual. Llavors és a França, hi ha uns campionats doncs, locals, provincials, regionals, internacionals...
Però ara el Sergio riu, però potser ell ha fet un curs de mecanografia algun cop.
Què dius?
Jo sí.
No l'hem fet?
Jo l'he fet.
L'Àngel l'ha fet, veus?
Esclar.
Jo no l'he fet tampoc un curs de mecanografia, però molta gent l'ha fet.
Escriviu amb tots els dits, vosaltres?
Amb dos dits?
Amb tots els dits.
No, tots no.
Jo crec que no.
Pues la velocitat que hi ha escrivint els dits no té res comparable, perquè tu poses davant del teclat i amb les dues mans ocupes el teclat i saps la tecla que tens a sota de cada dit.
Però amb dos dits tampoc, no?
Amb dos dits. No, no.
Jo el Sergio no el veig picant a dos dits només.
Potser se m'escapa algun altre, però vaja, que no ho sé, no ho tinc massa controlat, eh? No,
però això és una...
Ara porta un teclat, que ho provem.
Porta un teclat, va. No, però això, ja et dic que era molt popular i aleshores... les pulsacions que es feien, doncs pulsacions vol dir cada lletra, cada cosa, la pulsació que es feia, jo devia fer, no sé, 200 i escaig de pulsacions per minut, eh?
Sí, home, per minut.
I aleshores aquesta noia arriba a batre el rècord del món en 500 i més.
Vale.
I no, imagina, les professionals, perquè normalment la majoria eren dones, eren una cosa increïble, com es veu en aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula es veu en aquests campionats i es veu com la noia passa d'escriure amb dos dits a escriure amb més dits i evidentment passa el que tenia que passar. S'enamoren, s'enfaden i es junten. Però la pel·lícula està molt ben feta.
Molt bé.
La pel·lícula està molt ben feta perquè aquests campionats d'escriptura li donen un dinamisme. És com si, no sé, com si participés en un altre tipus de concurs. Això és molt típic del cine americà, participar en concursos, que dius, va... I llavors, aquests concursos serveixen per donar un dinamisme a la trama que a vegades no té. La pel·lícula té alguna petita coseta, alguna concessió a la galeria, però en conjunt es veu bastant bé.
Em recorda d'una pel·li tan indie com és la de Pequeña Miss Sunshine,
Sí.
Al final hi ha un concurs.
Clar.
I aquella pel·li era alternativa, totalment, se suposa. Doncs,
sí, mira. És que, no, no, és que això era en aquell moment. Els americans, sí, sí. A part que els americans fan molts concursos,
sí,
el d'escriure màquina era una cosa típica. Coi. El que passa que, evidentment, jo no crec que tingués el rebombori que té a la pel·lícula. Us escriure màquina sempre és minoritari, però la pel·lícula té un rebombori com si fos, no sé, ho retransmeten per ràdio, a la premsa, i això no m'ho crec. I se'n van a Nova York, la transmeten per ràdio, i tota la família escoltant-lo, des de París, per exemple. No, però això és típic d'una pel·lícula nord-americana de concurs. I aleshores, bueno, està bé, una pel·lícula està bé, una comèdia romàntica diferent.
Els actors i les actrius franceses, què tal?
Bé, gràcies. Sí, fan bé, fan bé. Una de les coses de la comèdia perquè funcionin és això, no? Que ho facin bé els actors, i ho fan bé.
Doncs una comèdia que, pel que veig, Àngel, recomanes als oients del Sant Cugat a Fons?
Si volen passar una bona estona, no, que no busquin res més que sigui massa profund, ni molt menys.
A Barcelona, per exemple, es pot veure en diferents cinemes?
Suposo que sí.
O tu l'has vist al passi de premsa?
He vist continus anuncis aquest cap de setmana que es fa diferents cinemes, sí, sí, segur, segur.
Ara estava veient 5 nominacions als Premis César, aquesta pel·lícula del 2012.
Va, per això ja saps tu que a mi no m'impressiona.
No ens guiem per
això. No m'impressiona perquè els César són com els Goya i els Oscars, per tant.
D'avui ja ho veig, Sergio, que ens hem de quedar amb les comèdies, com a recomanacions.
És el temps. Jo penso que els distribuïdors també ho tenen en compte.
És el mes de juny.
Sí, el mes de juny és un mes estrany, perquè és un mes que encara que la gent no acostuma a anar al cinema, baixen les recaptacions, venen les revetlles, llavors s'anima una mica cap al principi de juliol.
Anem a la crítica, Àngel.
Anem a la crítica.
A veure què hi diu. Boyd Van Hoyt, des del Variety, diu: una colorida e impecable comèdia romàntica que logra convertir les competicions de velocitat d'escritura de la dècada de 1950 en una entretenida carne de cañón cinematogràfica.
Està bé, no?
És un bon terme, aquest, carn de cañón. Això de
la carne de cañón cinematogràfica...
S'utilitza massa.
És massa, però...
El Jordan Minzer, el Hollywood Reporter, diu: los realizadores fracasan a la hora de decir algo realmente interesante sobre el pasado o el presente, dando como resultado una obra que resulta tan superficial como resbaladiza.
És que no volien explicar això.
És a dir, Jordan no ha entès la pel·lícula.
És que a vegades els que escrivim sobre cinema ens muntem la nostra pel·lícula. Si no la fan, es pensen que el realitzador volia fer una altra cosa.
Aquí al diario El País, Jordi Costa diu: una película tan luminosa como inútil, un anacronismo escrito en un estilo visual que recuerda esa línea clara de síntesis que practicaron algunos historietistas europeos en los 80.
Bé, escriure sobre semiòtica en un diari de difusió nacional no sembla el millor desadequat per informar els lectors, oi?
El Costa és com és, eh?
Ja.
També s'ha de dir.
Ah. Sergi Sánchez, a La Razón, diu: es tan predecible su reconstrucción de época tan fríamente mimética que solo funciona como oportunista operación comercial, ni siquiera como ejercicio de estilo.
¿Como ejercicio de estilo?
De estilo. I que funciona comercialment i poca cosa més.
I és que, clar, és que dir que una pel·lícula, invalidar-la perquè no funciona como ejercicio de estilo, a mi això no em diu res. O no?
És que és un producte, la pel·li, al final. S'ha de vendre i es ven.
Si és una producte comercial, ben fet, però no cal buscar-li exercici d'estil i aquestes coses.
Vinga, a veure si trobem alguna que deixi una mica millor la pel·lícula. Lluís Bonet, al diari La Vanguardia, diu: con la complicidad del siempre convincente Romain Duris y de la joven Débora François, trasunto a la francesa de Audrey Hepburn, popular, supone un jocoso entretenimiento.
Veus.
I ho tanquem amb el Manuel Piñón, des de Cinemania, que diu: comèdia nostàlgica, kitsch e inocentona, sorprende con un argumento que l'acerca más a Karate Kid que a cualquier fantasía sexual recurrente. Aquest final...
Això no se m'havia ocorregut.
Si voleu us ho repeteixo, però crec que ha quedat clar, no?
Però bona aquesta, eh?
Se acerca más a Karate Kid que a cualquier fantasía sexual recurrente.
No sé què vol dir, però bueno...
Endavant, ja ho tocaré per
preguntar-li perquè... Estava pensant si que tenia que veure encara Karate Kid No, sí, bueno, val.
És per trucar i preguntar-li, no em diguis. On has vist que la triqui tu en aquesta pel·li? Bé, en fi.
Popular, pel·lícula francesa que l'Àngel en recomana avui. L'altra recomanació de comèdia era la pel·lícula catalana Madur, Degustació.
Per cert, tinc dos apunts.
Aquesta sí que la faran aquí, Sergio, no?
Aquesta sí que les faran, sí, aquesta sí que arriben.
Tinc... Menú Degustació, sí. Al Cinesa.
Al Cinesa, sí senyor, sí, exacte. Sí, sí. Tinc dos apunts per fer. Un, ja ha sortit el nou tràiler del Hobbit, de la nova pel·lícula del Hobbit, i vas veure el que va fer el John Malkovich l'altre dia?
No.
És que t'ho volia comentar, dimarts em van parlar aquí al programa de que el John Malkovich, a una funció de la seva obra de teatre, va haver-hi un senyor que es va fer un tall al coll i li va fer un torniquet en una bufanda d'ell mateix. O sigui que el, aquest home ho pot...
Heroi, heroi John Malkovich.
És un heroi, John Malkovich. Sí, sí, dic, vaig comentar l'Àngel Malkovich. Bona, aquesta. Has vist?
I dos...
No, ja està, fet-ho. El Hobbit,
el Hobbit Malkovich. I Malkovich, perdó.
Hobbit,
perdó, m'he descomptat. Esperava un tercer, que ja presentaré doncs jo mateix.
Vinga, endavant.
Passem pel cicle Cinema Autor abans, prèviament. Cicle Cinema Autor d'aquest dijous, Àngel.
Prèviament a què?
Prèviament al tercer punt que volem fer d'actualitat avui amb tu. Que és parlar d'Elias Querejeta. Coriolanus, a 7:45 del vespre i a 10:00, al Cinema Cinesa, en cicle Cinema d'autor, Àngel.
És l'obra de Shakespeare que jo crec que pràcticament ningú coneix. Jo no la coneixia abans de veure la pel·lícula. I no havia estat mai adaptada al cinema, que jo sàpiga, i el Ralph Fiennes s'ha atrevit a adaptar Shakespeare modernitzant-lo amb la seva primera pel·lícula com a director. És una pel·lícula de per això ja molt interessant, perquè ha pogut traslladar a una època més actual tota aquesta, una reflexió sobre el poder, sobre la violència, sobre la utilització de la violència per arribar al poder, i que l'interpreta ell mateix. Una típica pel·lícula d'autor, vaja.
Doncs aquesta és la pel·lícula del cicle de cinema d'autor per aquest dijous. Fem aquest tercer apunt, Àngel. Volíem parlar avui amb tu. De fet, ens has portat fins i tot material, una petita entrevista que vas fer en el seu dia a Elias Querejeta, productor espanyol basc, que ens ha deixat als 78 anys d'edat. Ja sabíem que arrossegava problemes de salut des de feia uns anys.
Sí, és un home... Bueno, era un home, doncs, que... Jo l'havia vist, a part d'aquesta
època,
a part de l'entrevista, l'havia vist bastant sovint, i em sembla que no fa gaire el vaig veure, no sé quin festival, i estava, se'l veia bastant cascat, vaja, sí, no sé què tenia, no sé de què mort, no tinc ni idea. Curiosament, la setmana passada parlàvem de la pel·lícula de la seva filla, de Gracia Querejeta, que li dedicava amb ell, parlàvem de la pel·lícula 14 anys un dia, i aquesta pel·lícula està dedicada a ell, que s'ha estrenat aquest cap de setmana anterior, fa poc. Suposo que li va dedicar perquè l'home ja devia estar a les últimes.
Gracia Querejeta és una, doncs, evidentment, de les persones que aquests dies ha dit la seva, en el seu cas va dir, doncs, que se n'havia anat Elias Querejeta, el productor, i també Elias Querejeta, el seu pare. Altres personalitats, la productora Isona Passola aquí va dir, doncs, que va ser qui va treure el cinema espanyol de l'Espanyolada. Estaríem d'acord, Àngel?
Bé, sí, però és que...
S'ha agafat molt per aquí aquests dies, perquè Querejeta va ser el gran productor que va treure el cinema espanyol de la letàrgia del franquisme. Després hi ha qui ha dit altres aspectes més personals seus, com que era una persona molt atrevida ja en l'època, que no només posava els diners, com fan els productors, sinó que era creatiu. Aquí sí que ja estaríem d'acord.
Sí, aquí hem variat, bueno, has apuntat diversos temes. No és que tragués el cinema espanyol del franquisme, perquè ell sol no podia treure el cinema espanyol del franquisme, sinó que va fer un tipus de cinema que no tenia res que veure amb el cinema del franquisme. És això, el franquisme va continuar fent el seu cinema, que passa que ell, gràcies a una llei que va sortir d'un director general de cine que es deia García Escudero, i que estava sota el Fraga Iribarne, precisament, van fer una sèrie de pel·lícules, el poder va fomentar una sèrie de pel·lícules ajudant-les perquè donguessin una imatge diferent del cinema que es feia a Espanya. Llavors en Querejeta va ser un dels que ho va fer-ho, i el que en va fer més junt amb en Carlos Saura. I llavors aquestes pel·lícules pràcticament no les veia ningú a Espanya. És a dir, abans d'ahir van passar La Caza, no sé quina televisió espanyola, que és una de les més emblemàtiques, eren pel·lícules simbòliques, plenes de dobles lectures, que s'atacava el poder, es mostrava una societat que les altres pel·lícules del cinema espanyol no mostraven. Però no el va treure el cinema espanyol. Ell feia un cinema que ha quedat com una visió paral·lela del franquisme molt interessant. Jo penso que era un home molt valent, que va aprofitar la circumstància i anava de festival en festival portant les seves pel·lícules.
Àngel, vas entrevistar-lo al festival de Berlín de l'any 73.
Sí, era una pel·lícula que produïa ell, que ell no dirigia mai cap pel·lícula, que es deia Habla Mudita, que és la primera pel·lícula d'un director que després ha sigut molt famós, que Manolo Gutiérrez Aragón. Era una pel·lícula també simbòlica, en la qual ell doncs va assistir-hi. Em sembla que a l'entrevista diu que no estava content amb la roda de premsa que li van fer. Era un home molt combatiu, era un home que en aquell moment pensava que era un home que se la jugava sempre, que s'enfrontava amb el poder, inclús a aquell festival havia de callar moltes coses perquè hi havia, diguem, comissaris polítics de franquistes allà presents. A mi precisament em van demanar una cinta del que havia dit i jo em vaig negar a donar-la. El comissari polític em va dir...
Volien revisar què havia dit Querejeta.
Sí, jo vaig negar. M'ho va demanar aquesta i una altra cosa. Em vaig negar i aleshores volia dir que aquell home aprofitava les sortides als festivals per dir-ho que no podia dir a Espanya. Després la seva trajectòria ha continuat i jo penso que s'ha de destacar una cosa que no sé si han dit els mitjans de comunicació, que les pel·lícules que va produir ell durant una època, des dels 60 fins als 80, tenen una estètica pròpia, sigui el director que sigui. És a dir, tu pots conèixer la pel·lícula d'en Querejeta sense saber qui és el director. És més del productor que del director.
Carai.
Penso que és un home important, és una llàstima perquè evidentment hi hagi molt, però ja feia anys que jo no feia aquell cine tan combatiu. Encara que havia produït alguna cosa darrerament de documental sobre el País Basc.
Doncs sí que havíem llegit algunes declaracions d'algú que ho deia, que realment tenia aquesta part creativa, que fos el director que fos, la pel·lícula quedava clar que la marca hi havia Elias Querejeta al darrere.
Era una estètica molt pròpia d'ell, que segurament s'imposava als directors, encara que després els directors poguessin fer la pel·lícula, però ell s'imposava amb els directors, amb aquesta estètica.
Sergio, ho deixem aquí o algun apunt més sobre la secció d'avui?
Res més, ara queda recuperar aquesta entrevista fantàstica de l'Àngel al Querejeta.
Entrevista de l'any 73 d'Àngel Comas, crític de cinema i programador del cicle de cinema autor. Aquí per avui ja acomiadem i citem aquí una propera secció. Àngel, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I escoltem ara aquesta entrevista a Elias Querejeta de l'any 73, després al concurs del Fabri.
Bien, aquí tenemos a Elias Querejeta. ¿Qué tal? ¿Estás satisfecho de la rueda de prensa y de la proyección de Habla Mudita?
Bueno, estoy muy satisfecho de la proyección, desde luego estoy muy satisfecho.
¿De la rueda de prensa no?
De la rueda de prensa yo pienso que las ruedas de prensa se están convirtiendo en algo realmente retórico, que se parece más bien a un pequeño cineforum de
especialistas, pero no tanto.
Bueno, pero no muy especialistas, entonces termina siendo siempre una cosa muy repetida, sin demasiado interés.
A través de las preguntas que os han hecho, ¿tú crees que el público, es decir, la prensa, ha interpretado el significado de la película?
Yo pienso que cada individuo de la prensa viene con una idea muy particular sobre la película, pregunta sobre sus cosas exclusivamente, pero no se establece realmente un diálogo ni un coloquio abierto, y entonces pienso que cada uno se va un poco con sus ideas preconcebidas. El mismo hecho de la estructura de la sala, de la mesa, de la distancia, crea necesariamente un cierto grado de comunicación que hace difícil el hecho de que sea claro en determinados aspectos de la película.
¿Tú crees que la película será comercial en España y fuera de España?
Ciertamente yo nunca sé cuáles películas son comerciales y cuáles
no. Las tuyas normalmente parece que no van a serlo.
Las mías nacen con el signo de no ser comerciales, pero yo pienso que las ven suficiente en número de personas como para que merezca la pena continuar haciendo películas.
Yo creo que sí. Una última pregunta. ¿Cómo definirías tú la película? Si tuvieses que hacer un comentario objetivo, ¿qué dirías de ella?
Bueno, yo salvo fundamentalmente de la película su idea, que me parece profundamente interesante, Naturalmente es la primera película de un director. Tiene los encantos que una primera obra tiene y tiene indudablemente las insuficiencias de una primera obra. Me parece que no debe tomarse como una cosa terminada, sino como un inicio de trabajo.
Pero de todas maneras es una forma interesante de hacer cine, de decir algo, aunque sea entre paréntesis.
No, indudablemente que sí, merece la pena hacerlo, por eso digo que merecería la pena seguir este trabajo.
Estupendo, gracias. Bien, Manuel Gutiérrez, ¿qué tal la reacción del público de Berlín ante tu película?
Bueno, bien, me ha parecido muy muy bien. Yo no sé cómo han reaccionado ante las otras películas, pero bueno, a decir de los que el que nos presentó en el festival, pues hasta ahora ha sido la mejor acogida, caso que se lo llevan.
Sí, al menos es esto.
Dos días del festival. De todas maneras, lo que sí me ha dado una impresión es de un festival muy triste, muy apagado, muy poco festival. Pero bueno, eso ya debe ser una costumbre.
¿Tú crees que el público y la crítica han entendido la intención de tu película?
Bueno, el público se entendió mucho más de lo que yo creía, porque, vamos, se reía mucho y lo cogía todo. Sobre todo, es una película que, digamos, hablaba casi siempre en términos populares españoles y con situaciones que, sobre todo, hacen referencia a cosas españolas, y, sin embargo, la entendieron perfectamente, bueno, muy bien, tanto en el Zoo Palace como en el Gloria.
Pero la abstracción sí. De la película sobre una realidad española, ¿se captó o no?
Pues no lo sé, eso
porque
no...
Supongo que hay esa abstracción,
sí,
¿no?
Sí, claro, entonces eso no lo sé, porque no hablé con nadie. Hablé con algún español que sí lo había visto y sí, pero claro, tampoco se puede pulsar muy a fondo. Yo pienso que la película tiene como dos niveles de lectura, un primer nivel de lectura en que se sigue la narración sin más problemas, siguiendo, digamos, las incidencias del mudo y la muda y tal, y luego como un nivel superior, lo que ya es más el discutible y el que más han discutido ahora mismo en la conferencia de prensa, y que ese ya es un debate intelectual, más que un debate fílmico, digamos.
¿Estás tú satisfecho de la película?
Sí.
Yo creo que hay algunas lagunas narrativas que restan interés de la continuidad.
Seguramente.
Es decir, que en una próxima obra quizá harías un poco de autocrítica y la harías diferente.
Seguramente.
Bien, no te tenemos más, tienes que coger el avión, seguramente, ¿no?
No me voy yo, pero bueno.
Bueno, pues muchas gracias por todo.
A ti.
Gracias. El teu dia a dia, a Sant Cugat a Fons.